A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. És dijous i passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Un programa fet, pensat i dirigit únicament per professionals del món de les nostres residències i dedicat a les persones que vulguin estar ben informades sobre la salut a la tercera edat i a totes les edats. En cada programa comptem amb experts en medicina i a cuidar i ajudar a la gent gran i demostrar quant de gratificant pot ser ajudar a les persones que més ho necessiten. En aquest programa també tindrem la consulta del treballador social i tot el que ens pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Comencem. Salutacions al equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, les vies de so, Antoni Huguet. A la direcció, Josep de Martí. Avui el Josep de Martí no estarà amb nosaltres. No, per assumptes de feina no pot estar amb nosaltres. A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Aixac. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
El Josep no pot estar per treball, no?
Sí, està a Madrid.
Està a Madrid. I a la conducció, Josep de Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Abans de començar, escoltem un consell.
El cervell sembla a un múscul en què, si el fem treballar, es fa més fort i resistent. Tot i que amb l'edat ens costa més aprendre coses noves, fer-ho no és impossible. Dedicar una estona cada dia a llegir, a fer mots encreuats, sudokus o qualsevol activitat que ens faci concentrar-nos fa que mantinguem capacitats que es perden molt més ràpid si no en fem res.
Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Amb l'absència del senyor Josep de Martí, ell ens presenta i condueix els convidats, en Carles Reixac. Ell és treballador social, especialista en dependència i gent gran, i també servidor de vostès, Marc Rius. Endavant, Carles, com vulguis. Benvingut.
Doncs, gràcies, Marc. Doncs el Josep, tant ahir com avui, el tenim a Madrid, a un congrés de dependència que es fa a tot Espanya, és el més gran i principal que es fa a tot Espanya, es fa a Madrid, i, a més, ell, com no pot ser d'una altra manera, és també un dels ponents dels dies del Congrés.
Ho fa de gust, li agrada, eh?
Li agrada molt i és bo, sempre té alguna cosa a aportar en el sector que sempre és interessant.
I si pot ens escoltarà, no?
I tant. Doncs comencem el programa d'avui, si us sembla, parlant d'un tema que a més ja va començar el Josep ja fa unes setmanes, si ho recordem, que era, va donar uns consells a l'hora de triar una residència.
Sí.
Jo em vaig quedar amb un dels consells que hi donava, que em va donar molts i tots eren molt interessants, sí. Però n'hi havia un que era molt senzill de fer. I aquest consell era agafar paper i llapis i apuntar tot allò que volem que tingui la que serà la nostra nova casa, la residència.
La residència.
Doncs sobre aquest tema i sobre el que volem que tingui, jo ja vull centrar-me dintre del que volem que tingui i ser realistes. Hi ha un tema que a vegades no ho som tant dintre del que apuntem i és el quan creiem que ens cal tenir una habitació individual.
Clar.
Perquè actualment...
D'entrada, tots... vull individual, vas a un hospital, ja vull estar sol.
Exacte. Mm-hmm. És a dir, si recordem, ja fa potser uns 2 anys, perquè portem ja el programa, em sembla, unes 3 temporades,
sí,
que va venir l'Andrés Rueda, el president d'ESCAT, que és una patronal de directors de residència.
Ah, sí?
I recordo que ell va explicar que cada any es genera un dèficit d'unes... crec que eren unes 2.000 places, si no m'equivoco, potser m'equivoco i de molt, en residència. És a dir, cada any farien falta que es creessin 2.000 places noves, sí, per poder absorbir la demanda que hi ha actualment.
Clar.
I a més, i cada any es van sumant dèficit, dèficit i dèficit. Llavors, ell deia algo així com, què volem, habitacions de l'estànding i que n'hi hagin molt poques i molt cares, o volem que en un edifici, diguem, d'un hotel de 3 estrelles, per dir-ho així, tot sigui de 5 estrelles, o que sigui de 3 estrelles i que capiga més gent.
En el fons hi va a dormir.
Exacte, i que durant el dia a dia estiguis atès, però que no tinguis potser bany a l'habitació, vull dir que sigui un bany comú per 2 o 3, perquè si hi ha tanta dependència arriba un punt que això no podem donar abast. Doncs sobre això d'individuals, jo el que volia comentar és que quan pensem que sí, pensem que no, pensem en com està, o com estic jo, soc la persona gran que ha d'entrar en una residència, o com està el meu familiar, si és qui ha d'entrar.
Clar.
De debò podrà gaudir del que significa tenir una individual, o inclús, a més, vull una individual en bany. La persona no pot anar sola al bany.
No es podrà banyar, clar.
Si igualment sempre hem de demanar ajuda a una gerocultora, a un auxiliar que vingui i ens ajudi, no sé fins quin punt fa falta.
I a vegades tenir companyia pot avisar a la infermera o l'auxiliar perquè aquella persona cau a terra, potser dormint o... Clar,
exactament. Aquest era, justament, Marc, superbé. Aquest era l'altre punt que volia tocar, és a dir...
Ja t'he trepitjat.
No, i m'ha molt bé, perquè així també veig que algú que no sigui dintre del sector, com el Josep Olló, ho veu també. És a dir, el poder demanar ajuda.
Clar que sí.
O que ens vegin de si qualsevol cosa que sigui anòmala.
O xerrar, o parlar.
Sí, exacte. Sí. I a més, que hi ha una cosa, és a dir, tots aquests serveis extras, com diem, individual, el bany, la habitació, tot això encareix el preu.
Això va sumant, clar, clar.
Encareix. I penso que hem de tenir en compte això, és a dir, pensar, potser és millor tenir una residència on la qual hi hagi moltes hores de psicologia o de fisioteràpia,
sí, senyor,
i que estiguis en una habitació doble, que no passa res. I a més, hi ha uns estàndards que demana sempre inspecció, que es compleixen, amb totes les residències, que és que hi hagi una cortina, un separador, per tant, hi ha intimitat.
Clar,
i al final, sí, això, no? Durant el dia, com tu deies, normalment la gent que està cognitivament més dependent, sí que hi ha gent més autònoma que ho fa d'una altra manera, però gent que té més problemes cognitius, sí, està tot el dia en una sala comuna, amb més gent,
clar,
i llavors a dormir és només dormir. Sí, no hi ha més.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs ahir dimecres ja vam comptar amb la doctora Serra, que ens va una miqueta començar a enquadrar què era el tema aquest dels virus i les bactèries, perquè l'objectiu de que ahir ens fes aquesta petita introducció era poder parlar avui dijous del coronavirus, del tan famós i anomenat coronavirus. I doctora, primer de tot, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Volíem, sisplau, que ens expliqués primer de tot què és això del coronavirus.
El coronavirus és un virus més, que se n'hi diu així per la forma... Els virus es classifiquen, per dir-ho d'alguna manera, per la forma que tenen des de fora. Tenen una forma una mica extraterrestre. Tenen punxes, tenen... una estructura diferent.
Com els anuncis de medicaments, potser, no?
Sí,
que fan
sí,
així
sí,
amb
sí,
cara...
Tal qual. No tenen cara, però sí que tenen una estructura externa que és el que després mutaran i fan que siguin també tan complicats, però aquest, la forma que té és una forma com de corona i, per tant, se'ls va anomenar coronavirus. Quan? Doncs pues quan se'ls va poder veure, i això va ser cap als anys 60, que si recordeu, com dèiem ahir, els virus no se'ls ha pogut veure fins que no hi ha hagut microscopia electrònica, per tant, s'han descobert més tard i no se n'acaba de conèixer ben bé quin és l'origen, però sí que és un tipus de virus que el que té sí és una preferència, li encanta el sistema respiratori sobretot, i cap aquí és on te tiren.
I és més perillós aquest coronavirus que altres virus? I l'altra pregunta que va relacionada és per què aquest coronavirus es diu que produeix infeccions tan greus?
Bueno, el coronavirus no és que sigui més greu que qualsevol altre. De fet, tots hem passat un coronavirus, sobretot a la infància, d'acord? Tots hem estat infectats. El que passa és que n'hi ha que són una mica més potents que d'altres i també dependrà de quin és l'estat que té la persona, això per una banda. Són més efectius a l'hivern, tardor, hivern, perquè es reprodueixen d'una manera també més fàcil. Recordem també quina era la manera de reproduir-se, és a dir, necessiten que hi hagi unes cèl·lules que estiguin en un estat òptim perquè les reprodueixin amb ells mateixos. I en quant a infeccions greus, realment se'n saben tres que hagin fet, més que res per l'epidèmia que han fet. Una va ser la de l'any 2002, que va ser la del virus, el SARS, que es deia, que és el virus respiratori agut. Després n'hi va haver una altra, que va ser el 2012, aquesta va ser a l'Aràbia Saudita, que es deia MERS, i aquesta, sobretot la propagaven, curiosament, els camells. En aquesta sí que es pot dir que va haver-hi un 35% de letalitat del virus. I ara tenim aquesta del 2019, tots es diuen el nom i coronavirus, doncs aquest és el 2019 coronavirus, que va començar a desembre del 2019 i que ara per ara un índex de letalitat molt alt no té. D'acord? Per tant, infeccions n'hi han sempre. Ara, com per infectar tanta gent, doncs aquestes tres són les més conegudes.
I estic ficant molt la pota, si també fico dintre el sac, el tema que hi... De també fa, ara fa uns anys, de les vaques boges.
Era... No té res a veure.
No té res a veure.
No, amb això no. Amb això no. La cosa del que sorprèn d'aquests virus és que són virus que han passat a l'origen estant en un animal. Aleshores, normalment nosaltres no ens podem infectar, no? Entre espècies, és a dir, els animals amb animals i humans amb humans. I aquest fa un salt. Es diu que el reservori, o sigui, qui viu amb el, sobretot amb els ratpenats, quasi tots els coronavirus, i després fan un salt, és a dir, són capaços d'infectar una classe, la nostra classe, que són els mamífers, una classe de vertebrats, a partir d'aquest mamífer, que és el que s'estarà buscant ara, quin ha sigut el que ha infectat, el que pot infectar, doncs amb un humà, es passa a nosaltres. Vull dir, perquè recordem que el que dèiem, muten i muten i muten, per tant, però milers de mutacions, i moltes fracassen, ens infecten moltes vegades, però fracassen, no es poden arribar a fer una malaltia. Llavors, alguna mutació no fracassa i és capaç d'infectar l'humà. I aquest és el problema, quan passa d'un animal a un humà, perquè no el coneixem, no el tenim controlat. S'ha de buscar quin ha estat l'origen i buscar llavors la vacuna.
I és factible, és a dir, és possible trobar l'origen?
Sí, quasi sempre s'acaba, costa més o costa menys, però sabent quins són els mamífers que estan més a la vora. En aquí, per exemple, el que deia de l'Orient de l'Aràbia Saudita, es va buscar sempre l'animal que està més en contacte, d'acord? Eren els camells el que hi havia allà. Llavors, aquí, en aquest cas el de Wuhan, el que s'ha buscat és en els mercats que estaven allà, perquè estem que l'origen està en allà. I no és animal mort, és animal viu, és a dir, és el que està infectant. Perquè continua sent per saliveta, per dir-ho així, per gotes.
Doctora, no estem alarmant, no estem massa alarmats la població amb aquest virus, perquè ara se'n parla de tot arreu d'aquest virus i bueno, jo crec que, no sé, vostè a veure què diu, no és tant, perquè amb la quantitat de milions que vivim a la Terra, de sers humans que hi ha a la Terra, és un tant per cent mínim. Suposo que una bronquitis mata més gent.
Hi ha malalties que poden arribar a matar molt més que un virus. El que passa amb el virus és la capacitat que té d'infectar, i perquè, clar, hi ha malalties que són més greus, però sabem que si la malaltia està, no sé, als Estats Units, doncs no ens afectarà a nosaltres. I aquí sabem que amb res i més ara la malaltia pot arribar. Ara, sobretot, és quina és la letalitat que té aquest virus, a què afecta, en aquest cas, els coronavirus. En aquest cas, sobretot, afecta el sistema respiratori com un virus de la grip normal i corrent, i el que té, sobretot, és capacitat d'emmalaltir més a les persones que ja tenen una malaltia greu. D'acord? Aleshores, aquestes són les que han de, diguem-ne, preocupar-se una mica més o evitar el contagi. Sobretot, com tot sempre, és la prevenció. Els símptomes seran els mateixos gairebé d'un virus de grip, poca cosa més donarà, i el que hem de fer sobretot és la prevenció, 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 però això és amb totes les malalties virals, sempre diem el mateix.
I hi ha també un tema que jo veig amb escepticisme, que és, ara hem vist que estan aïllant, diguem, el que creu que és el nucli, és a dir, la població està allà i no es mou, demanen a gent que surti de casa i això, però a més, com veiem fa unes setmanes quan això va començar, hi ha, per exemple, ara mateix, crec que són dos o tres creuers, que tenen a la gent allà dintre, entra el creuer en alta mar, que cada dia estan infectant dintre del creuer noves persones, van traient com poden els infectats per tractar-los, suposo, a terra, als hospitals, però la pregunta és fins quin punt això és sa pel que estan a dintre i encara poden estar sans. És a dir, jo vull sortir d'aquí.
Sí, la cosa està com que no, hi ha una espècie de període finestra en el qual pot ser que la persona no tingui cap símptoma i estigui infectada, i donat que realment, home, si això fos una malaltia molt greu, suposo que ja es prendrien les mesures possibles, si més no pels que tenen sintomatologia lleu, que no, si pogués ser, no desenvolupessin una sintomatologia més evolucionada. Pues el que fan és evitar realment que això, que es propaga d'una manera tan ràpida, si n'hi ha 1.000 a dintre d'un creuer, que no sé quanta gent hi ha, si s'infecten els 1.000, suposo que aïllaran, sobretot es preocuparan dels que poden tenir malalties, com deia, greus, que els puguin afectar i com a tal controlar, i la resta deixar que passin la grip, d'acord? I passarà com tot el viral. Hi ha gent, a qualsevol epidèmia viral, inclús de les més mortals, hi haurà gent que sobreviurà perquè la seva immunitat és molt potent, d'acord? No acabes de saber molt bé per què, però és així, i ni tan sols o s'infecta i la passa o ni s'infecta. Hi haurà gent que morirà, però així és l'ésser humà i així serà perquè els virus hi han estat, hi són i hi seran, eh?
Perquè infectat el coronavirus no vol dir la mort, oi?
En absolut. I hi haurà gent que potser ni tan sols té sintomatologia. Vull dir, té moquillo i s'ha acabat.
Vol dir que hi ha algú que ho pot passar o ha passat i ni se n'ha enterat.
Exacte.
Llavors, a més, amb això estem també fent una desescalada d'atenció, és a dir, que no... Que
sí, senyor.
Pot ser que s'infecti molta gent, perquè no sé si a Xina deien que hi havia milers d'afectats,
sí, sí.
Però morts com a tals no n'hi ha tants. Vull dir,
no.
Si ho comparem.
Clar,
sí, sí, llavors, sí, és el que dic.
Clar, és a dir, et pots Quina... infectar, però no morir d'això.
No, és que la gent que s'infecta, la majoria... El que farà serà això, passar una pseudogrip, per explicar-ho d'alguna manera, és a dir, febre, tos, etc. I ja està, vull dir, s'ha acabat. Insisteixo que a vegades el virus de la grip és molt més potent i mata cada any a més gent que no passa aquest coronavirus en concret, i a més el que tenim ara. Vull dir, no sé què passaria en un futur, però amb aquest, el tant percent de gent que pot morir, diguem-ne, és una població de risc ja de base amb qualsevol altra malaltia, diria jo, que els pugui afectar, estan més tocats i, per tant, més susceptibles a que els afecti greument.
Doncs, Marc, un cop més, el que s'ha demostrat, com deia la doctora, és que si aquesta grip, que, com diem, no ho és ni molt menys, sí. Fos molt letal, com deia la doctora, al final, qui sobreviu és com fa 2 o 3 mil anys, que sempre viven los más fuertes. Abans era a nivell físic,
a
dia d'avui és nivell de defenses,
no?
De ser immune a aquestes malalties que van sortint, aquests virus.
Segurament la persona que s'ha cuidat amb l'alimentació, no? I que està ben alimentada, potser pot ser que agafi menys el virus.
Això és prevenció, ja.
Sí, però jo crec que és això, un sistema immune, per dir-ho d'una manera molt ràpida, ara no fa molt va sortir un estudi que deia que amb l'UVH estan estudiant a 2 o 3 persones que, curiosament, es van infectar, però es van fer immunes sense cap tipus de medicació i s'han curat de la malaltia, vull dir, sense fer res. Per tant...
Un cos més estrany.
És així. I llavors, pues, igual que amb això, sempre les malalties virals hi haurà gent que morirà amb una mínima infecció i gent que viurà tot i haver-se infectat fortament. Depèn del cos humà. És així.
Doncs, doctora, una setmana més, ja en vam parlar ahir, avui hem tornat a parlar de virus i bactèries i del coronavirus. Moltes gràcies per haver vingut i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Escoltem ara, si us sembla, una pinzellada. Escoltem a Fran Porcel, nascut a Marsella, l'agost de l'any 1913, interpretant una vella història del 1973.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs ahir a la borsa parlàvem d'aquestes vacants d'estiu que ara a finals de febrer i març es començaran a publicar les vacants per tal de cobrir-les. Doncs sí. El que podem fer, si us sembla, a dia d'avui, és parlar de les vacants que generen, com no, per exemple, per la grip.
I tant, clar.
És a dir, inforesidències hi han sempre, per dir-ho així, tres tipus de vacants. Les que són estàndards, és a dir, que durant tot l'any s'han de cobrir perquè algú deixa una residència, per tant, cal cobrir aquella vacant.
Clar.
Vale? Hi ha les vacances de Nadal i que hi han passat i les d'estiu.
Setmana Santa i tot
sí,
això.
I després hi ha també les vacances per enfermetat.
Clar.
Clar, perdona, les vacances
aquestes
no,
no es poden
ofertes.
Controlar, aquestes.
No
es poden
preveure. No es poden preveure, però això ens demostra que en Inforesidencias sempre hi ha un bullici d'ofertes constant.
Sí,
per tant,
clar,
si busques feina, entra a inforesidencias.com a l'apartat de la borsa de treball i busca, perquè sempre hi haurà feina, sigui per un temps o sigui per sempre.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
A la consulta volem aprofitar per comentar un tema que ha sorgit fa molt poc. I és que resulta que ens han arribat veus d'aquí a Catalunya, de residències, que estan rebent un comunicat de la Generalitat, estem aquí, aviam què passa, en el qual els demanen que hi ha algú, no sabem si una persona o una entitat, que ha demanat que vol tenir en propietat, és a dir, que volen que se'ls faci arribar les actes d'inspecció de totes les residències de Catalunya dels últims 4 anys.
Carai.
Llavors, si recordem, ja fa mesos, amb el Josep de Martí vam parlar que a Madrid ja era obligatori, i ho feia també allà a Madrid, serveis socials de la zona, que actes d'inspecció fossin públiques.
Vale? Sí.
I es publicaven. Per tant, va ser una decisió de l'administració el fet de donar a conèixer als ciutadans de Madrid actes d'inspecció de residències. Llavors, bueno, estem aquí amb aquest tema perquè no sabem ben bé què passarà, però sí que cert és que creiem que aquesta no és la manera, almenys crec jo que no és la manera, i que si de bo algú demana un acte d'inspecció a totes les residències de Catalunya, que no ho faci, que directament l'administració sigui qui ho faci públic sempre.
Sí, esclar. I,
com a Madrid, és a dir, que no hagi d'anar algú a demanar aquest tipus d'actes d'inspecció i que sigui la pròpia administració qui ho faci públic i qui ho...
Yeah, però això és cert, o és que ho hagin dit una
estem
mica...
Estem mirant d'on ve el tema.
Aquestes coses a
però,
vegades...
Però sigui cert o sigui fals, si es publiquessin, això no passaria.
Molt bé, doncs, Carles, ens veiem la setmana vinent.
I tant.
Fins aquí És gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem demà a les 5 amb el programa Temps de Benestar. Demà toca Recursos per una vida millor. No s'ho perdin. Adéu, us esperem.